Ja fa temps que la matraca de l'anomenada autoficció torna a sonar cíclicament al debat literari català, un terme per definició imprecís davant de tantes manifestacions diferents d'una pràctica que en realitat ve de lluny. Per fortuna i per posar els punts sobre les dis que toquin, el crític i professor Xavier Pla ha plegat en un assaig un recull de peces que se n'ocupen, El soldat de Baltimore, publicat a Leonard Montaner, un llibre que s'interessa no per l'autoficció que es mira el Malik, sinó aquella que el conjura, l'autoficció que fuig de la hipertròfia del jo i que, en canvi, problematitza la identitat com a conflicte literari fertilíssim. Avui, per tant, parlem de literatura i autoficció a partir d'aquest soldat de Baltimore i amb noms com Annie Ernaux, Carterescu, Josep Pla o Eduard Márquez, amb en Xavier Pla, el seu autor, amb en Jordi Puntí, l'Anna Vallbona i la Olz Beltrán. Avui, doncs, fugint de la crítica, obrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
Som i obrim avui saludant en Xavier Pla. Què tal? Ben tornat al programa.
Hola, moltes gràcies per convidar-me.
Al contrari, a tu per ser-hi. Anna Vallbona, què dius?
Hola, què tal?
Jordi Puntí.
Com estem? Què tal?
I Olz Beltrán.
Com anem?
Avui ja ho sabeu, ho dèiem abans, El soldat de Baltimore, eh? Aquest és el llibre publicat a Leonard Montaner, l'assaig d'en Xavier Pla, que alhora és una col·lecció d'assajos, per dir-ho així, com diu el subtítol sobre literatura i realitat en temps autoficció, i un llibre que sovint començava a parlar gairebé in media res enmig del text. Avui m'agradaria fer-ho des de la coberta mateixa, perquè crec que és la primera vegada que, perquè és un quadre, si aneu a la llibreria el veureu, molt, extremament reproduït, tant que és de l'any 1874, que és aquest quadre de Pere Borrell, que es diu Un nen fugint del quadre o escapant de la crítica, que crec que és la primera vegada, Xavier, que el veig reproduït amb tanta pertinença, és a dir, que hi ha una relació directa entre forma i fons, entre la tensió, no?, entre la realitat, el marc de l'obra i la realitat de fora, que és una mica l'eix o el tronc teòric i temàtic d'aquest assaig.
Doncs sí, m'agrada que coincidiu amb mi. Quan vaig començar a plegar alguns textos que ja havia publicat i que els vaig començar a reescriure i que n'hi vaig començar a afegir de nous i vaig fer una obertura i un tancament, la veritat és que de seguida vaig pensar que si trobava un editor li proposaria que a la coberta hi hagués el quadre que efectivament es titula Escapant de la crítica, i que és un trompe-l'ell, no? És a dir, que és una forma doncs, d'ambigüitat que ja per si sol ja fa somiar una mica, no? Veure aquest nen que intenta sortir o aconsegueix sortir del marc del quadre, no? I efectivament, com que moltes de les qüestions de reflexions literàries que apareixen en el llibre doncs, tenen a veure amb aquesta mica de vertigen, doncs em va semblar que era coherent, i a la Maria Montaner, l'editora, a la qual li agraeixo tota la feina que ha fet, doncs de seguida també li va semblar pertinent.
Avui entrarem també, per descomptat, en tot d'exemples pràctics, no?, d'aquesta realitat o d'aquest espai de representació i l'espai representat, que són els punts d'atenció de la ficció i la realitat que també s'analitzen no només en el quadre, sinó en tots els textos del llibre, però seguint també des de la coberta amb aquesta idea, Xavier, sobretot per la gent que no l'hagi començat, no hi hagi entrat. És un llibre que s'obre a la Cupol, al restaurant de París, amb cameos de Polanski, de Golombards i sobretot de la història que volia entrar, del soldat de Baltimore, no? Que és un incident, si vols, i et ve de gust compartir-lo, un incident teatral durant una representació de l'Otello de Shakespeare, i amb un soldat poc llegit, diguem-ne, de protagonista.
Sí, és una petita història, una anècdota que explica Stendhal en un llibre que no és gaire conegut, que és Racine i Shakespeare. És un llibre de 1823 i és una conversa molt clàssica entre dos acadèmics que reflexionen sobre termes literaris i en un moment determinat parlen de la il·lusió que provoca la literatura. No? I aleshores el romàntic explica una anècdota, que és que el segle passat en un teatre de Baltimore hi havia un soldat de guàrdia en funció que casualment assisteix a una representació d'Otelo de Shakespeare. I en el moment en què Otelo està a punt d'escanyar Desdèmona, el soldat s'aixeca indignat i diu que no pugui ser mai dit que en la meva presència un maleït negre haurà matat una dona blanca. I en aquell moment treu el fusell i dispara contra el pobre actor que queda ferit en el braç i, evidentment, doncs, la representació s'acaba d'aquesta manera, amb aquesta reacció probablement també racista, no? del soldat, però que ens mostra que el soldat no havia entès que allò no era la realitat, sinó que era només una representació de la realitat, no? I que el soldat no entén les lleis de la ficció. I em va semblar que entre el quadre de Pere Borrell, del nen sortint del quadre, i començant amb aquesta escena de la ficció que entra en la realitat o de la realitat que entra en la ficció, doncs em semblava que era prou gràfic perquè els lectors poguessin acompanyar-me en aquesta passejada de reflexions sobre la literatura i la realitat.
I una passejada que convoca un munt de noms i d'autors de diferents tradicions. Abans d'entrar amb els casos concrets, perquè aquí ja dic que trobareu assajos sobre Cartarescu, sobre literatura i realitat històrica, noms com Cercas, Jonathan Littell, Logan Binet, en fi, i tants altres. Sí que hi ha algunes reflexions, Xavier, que aplicades a la nostra literatura, m'agradaria gairebé de manera de pròleg de comentar quan afirmes que la literatura catalana s'hi troba a faltar més risc, no? O més força transgressora en aquest tipus d'aproximació, no sé si era autoficcional o a l'hora de problematitzar la identitat, que és una de les coses que fa aquest gènere.
Sí, de fet, les reflexions neixen d'una certa insatisfacció davant del terme autoficció, no? que en els últims anys, posem-hi en els últims 15 o 20 anys, doncs s'ha fins i tot popularitzat, per dir-ho així, però alhora també s'ha convertit en una mena de calaix de sastre on hi cap una mica de tot, no? I això ara ho dic amb el màxim respecte per tothom, per descomptat. Penso que en els últims anys, en la narrativa catalana, però també en la espanyola, en la francesa, en l'europea en general, hi ha potser un excés de gent que tendeix a explicar qüestions de la seva vida que poden ser de vegades traumàtiques, dols, gent que s'ha divorciat, gent que ha perdut un fill, gent que ha perdut uns pares, bé, imagineu-vos, doncs, abusos sexuals, i tot això, ho dic amb el màxim respecte, això potser fa 20 o 30 anys hi havia una llei del silenci que portava a reprimir tot aquest testimonis, no? Tota aquesta literatura testimonial, i per tant crec que és molt bo que aquestes persones, doncs, tinguin veu i tinguin veu literària pròpia, però ve d'una mica d'una certa insatisfacció en el sentit que per mi l'autoficció no és això, l'autoficció no és donar testimoni d'allò que ha estat la teva vida, això de fet és literatura autobiogràfica o literatura testimonial, que si està ben feta, està molt ben feta i forma part, diguem-ne, de les lectures literàries dels lectors i de les lectores d'avui dia, no? Però quan jo dic que falta risc, vull dir que em sembla que potser s'ha tendit a confondre aquesta mena de donar testimoni d'escriure mirant-se el melic, per dir-ho així, i potser hi trobo, quan jo dic que hi trobo a faltar risc, m'estic referint en aquesta qüestió, eh? Hi ha gent que fa molt bona literatura i que s'arrisca en altres termes i en altres qüestions, no? Però jo penso que l'autoficció precisament no és mirar-se el melic, sinó que és conjurar el melic, aconseguir extreure't el propi melic, metafòricament parlant. I això és el que potser jo trobo a faltar, no? Hi ha gent molt intoxicada pel seu jo i tendeix a parlar del seu jo, cosa que em sembla molt bé, però l'autoficció no és això. L'autoficció crec que ha de tenir més risc, ha de ser més ambigua, ha de ser més híbrida, ha de provocar una mica de vertigen i una mica de tensió en el lector. I en aquest sentit, potser a mi m'agradaria trobar més jocs sobre la identitat i sobre la representació del jo en la narrativa catalana.
Quin gran diagnòstic, eh? I com es deia fa alguns anys, quin avís per navegants a tothom. Quina prevenció també a l'hora de posar-se a escriure.
Jo m'hi afegeixo. Totalment, clar. I a més crec que és la conjugació, aquesta sensació que el Xavier ho deia molt bé, jo crec que ve dels últims 10-15 anys, potser una mica més i tot, però és la conjugació, aquest risc, aquesta falta de risc, jo la veig tant des d'un punt de vista formal com de contingut, no? I al mateix temps hi ha una combinació d'un altre moment que és molt, molt present i molt viu, que és la superficialitat de les xarxes socials, sí, i alhora un excés d'individualisme o d'egotisme, per fer servir una paraula que apareix estan més d'un cop en el llibre.
També
no?
Estan liant, exacte.
I aquesta combinació de superficialitat més egotisme fa que no calgui el risc. És a dir, que només parlant de tu mateix, sí, ja tens una ressonància, evidentment, a les xarxes socials més gran que la literatura, i fa que, per tant, s'abaixi el nivell, no? Es rebaixi el nivell. I ja no diguem des d'un punt de vista formal. És a dir, com que el discurs és directe i el que es vol transmetre és molt directe, m'ha passat això, sí, doncs aleshores no hi ha un treball de dir, bueno, vaig a complicar-ho, no? Complicar-ho literàriament. Complicar-ho vol dir, no vol dir fer-ho més difícil, sinó, diguem-ne, que hi hagi un treball d'estil al darrere, no? Que aquest jo no ens arribi tan net i tan simple, sinó que ens permeti una combinació més ampla. Sí, hi ha una paraula que apareix un cop que també m'agrada molt, que és aquesta idea d'intensificar l'empatia, no? Mm-hmm. Que és una altra de les coses que es busca, em sembla que és d'un teòric francès, no? Aquesta identificació que es busca de dir, bueno, és que el que m'ha passat a mi li podria haver passat a tothom, però com que només m'ha passat a mi, us ho he d'explicar.
Efectivament. No? Ho veig com tu. No es tracta de parlar de tu i ja està. I ho dic amb el màxim respecte, ho torno a dir potser per tercera vegada, eh? Vull dir que... Però que ser víctima d'alguna cosa no, en principi no et dona automàticament, no et confereix un estatus literari, no? I això, insisteixo, que està molt bé i la gent ha de poder donar testimoni d'allò que li ha passat i enrere, que quedin enrere els temps de la repressió i del silenci, però aleshores sota el terme autoficció s'hi cola una mica de tot, quan en realitat de vegades és simplement literatura testimonial, que insisteixo que si està ben feta, doncs és molt interessant. No, jo, si, vaja, si, crec que els grans autors que aconsegueixen parlar de si mateixos són aquells precisament que ho fan a través de la distància, a través de la representació i a través de la, com deies tu, de la formalització de l'experiència, no?
Sí, sí, no, i que a més a més, el terme d'autoficció ha esdevingut gairebé un calaix de sastre, no? Sí. Té poc a veure amb les primeres, si més no, el primer tempteig de definició de Gerard Genet i companyia, que s'hi aproxima des d'un altre punt de vista. Anna, tu com ho veus?
No, molt d'acord, perquè efectivament, primer, la sensació és que tot li diem autoficció i que llavors la confusió que assenyaleu, que és ben bé aquesta, fa que una mica es faci passar bou per bèstia grossa, no? Sí. I també diria que passa a l'inrevés, perquè llavors quan una Annie Ernaux guanya el premi Nobel, hi ha qui surt dient, clar, però si és només literatura del jo, i no? I dius, home, és que Annie Ernaux no fa res autoajudesc, no fa res de mireu, mama, mira mama el Malik, no? I a través d'un jo, sí, doncs t'està fent tot un retrat de l'evolució de la societat francesa a la segona meitat del segle XX, no?
Exacte.
Però sí, és interessant, i a més a mi del llibre m'han interessat moltes coses que travessen l'autoficció, sobretot en l'arrencada que ho delimites força, no? Moltes coses que travessen l'autoficció i que tampoc és cert, no hi ha un sol motllo per dir això és autoficció, no?
No hi ha una definició. Jo no he volgut donar una definició, tampoc.
Exacte.
Perquè em fa l'efecte que la literatura és com intentar agafar l'aigua amb els dits a la mà, no? No podràs, sempre se t'escaparà, per sort, no?
De fet, es diu el moment en què en el llibre abordes la definició, literalment dius un assaig frustrat de definició de l'autoficció. És a dir, parteixes de la realitat de la impossibilitat de, no?, d'acabar de treure tots els entrellats del terme. A mi una de les coses que em preocupen, també anant, Xavier, a una afirmació que fas en un moment del llibre, quan dius les ficcions sancionades per la realitat són les que més desperten l'interès als receptors, no? I això em preocupa, que una cosa que té a veure amb en Jordi, n'hem parlat moltes vegades, de no sé si de la decadència o de de la imaginació, o que la imaginació està en hores baixes en literatura i que sota aquest paraigües d'autoficció també és una excusa novel·lística a vegades, o narrativa en tot cas, per bandejar i una de les coses que formen part de la història, de la ficció, és a dir, oblidem sovint la trama, per descomptat l'estil i la temptativa de construir alguna cosa de això, ficcional, imaginativa, fins i tot la idea aristotèlica de faula, és a dir, anem perdent tot això i en fi, perquè se suposa que la realitat té, què, més prestigi.
Sí, suposo que és un símptoma del nostre temps, no?, o del principi del segle XXI, com a mínim, no?, i em sap greu, no vull fer un joc de paraules ni contradir l'admiradíssim Joan Fuster, però del descrèdit de la realitat hem passat al crèdit de la realitat o al descrèdit de la ficció, no? I hi ha tota una sèrie de vetes narratives que conflueixen en l'autoficció o no, però que també poden... Ara tu, Anna, parlaves de la Nier, no?, però també podem parlar de la Alexievich, de la Premi Nobel de fa 4 o 5 anys, no? És a dir, hi ha tota una veta narrativa interessantíssima, que ve també de Walraff, de Gunther Walraff, o de Kapuscinski, que ve d'un cert periodisme narratiu o narrativitzat, no? Una mica d'una certa enquesta sociològica, que també conflueix en l'escriptura en primera persona, i que realment dona molt bons resultats, bons autors i bones obres que fan de molt bon llegir, però que efectivament, com deies tu, David, en principi jo no crec que la literatura només hagi de servir per reflectir la realitat, no? Sinó que la literatura precisament és l'espai de llibertat on pot exercir-se la imaginació, no?
Mm. Bé, és que a més aquesta imaginació, tendim a relacionar imaginació amb ficció, però jo en realitat penso que la imaginació ja és present quan tries les paraules. És a dir, en el moment en què has de decidir com escriuràs una determinada escena, fins i tot si és real, aquella tria de paraules ja determina la teva capacitat imaginativa. Això d'una banda. I de l'altra, llegint el fragment, hi ha un moment on diu el relat no és tant el resultat de la imaginació de l'autor com el producte de l'observació de la realitat, no? I això em va fer pensar en una conferència que vaig sentir fa poc, de fer uns mesos, al CCCB, quan hi havia l'exposició dels cervells, van convidar un neurocientífic, que és el Anil Seth, que és un divulgador de la neurociència, i l'Anil Seth feia una... Clar, parlava dels límits entre consciència i cervell, no? Uh-huh. I aleshores ell feia una afirmació provocadora que deia que la realitat, en el fons, és una al·lucinació controlada pel cervell. O sigui, que el que vivim és sempre una al·lucinació. Nosaltres projectem... I el cervell el que fa és aquesta al·lucinació, que és la manera de veure les coses, diguem-ne, per dir-ho simplement, ho projectem i el cervell ho controla, no? I aquest... Jo crec que aquesta al·lucinació, aquest punt d'al·lucinació que és la realitat controlada, és el que és la imaginació, també, no? I aleshores cadascú, si ara els que som, els cinc que estem aquí, haguéssim de definir una mateixa cosa, que veiem, que mirem, la definiríem segur de manera diferent. Fins i tot els colors que veuríem serien lleugerament diferents, perquè el nostre cervell els percep d'una determinada manera. I per tant, això sol, o sigui, la simple observació de la realitat, jo crec que ja comporta inevitablement, fins i tot de manera inconscient, o sobretot de manera inconscient, ja comporta un nivell d'imaginació, no? Per tant, parlar de realitat, de relat real, diguem-ne, en el fons és una tautologia, o sigui, ja és un relat de ficció, podríem dir, no?
Sí, sí. L'expressió relat real que crec que proposa Javier Cercas ja fa bastants anys, no?
Un dels primers llibres.
Un dels primers llibres, i amb Soldados de Salamina, que per mi és un llibre de capçalera, no?, a l'hora de reflexionar sobre aquestes qüestions, no? Bé, ja et demostra que el novel·lista, el món del novel·lista és la com deies tu ara, no?, la imaginació verbal, no? I a partir d'aquí saber abordar episodis que bé, que si t'han passat a tu, és el més normal del món. És a dir, vull dir que jo crec que tota la... Vaja, no vull... jo crec que en el llibre intento no ser dogmàtic ni tampoc relativista, no? Però diguem-ne que la majoria de la literatura és autobiogràfica, vull dir que això és gairebé també una tautologia. La major part dels escriptors parlen d'allò que han viscut, d'allò que han llegit, d'allò que han somiat, d'allò que han il·lusionat, no? I per tant, des d'aquest punt de vista, no, això no és cap novetat. La qüestió és què en fas amb aquesta matèria narrativa, no? Per això jo dic que l'autoficció, la matèria és autobiogràfica, però la manera és ficcional, que és una manera de dir literària, no? És a dir, que tu expliquis coses de la teva vida pot tenir interès o no. La qüestió és de quina manera els expliques i de quina manera els sotmets a una tensió narrativa, no? I això, que potser és una mica l'abecedari de qualsevol reflexió literària, doncs potser de vegades l'hem de recordar, perquè no... A mi el que em preocupa, lligant-ho una mica amb el que dèiem ara fa uns minuts, és que i això forma part també dels símptomes de la nostra època, és que quan algú és víctima d'alguna cosa, això ja li confereix una aura que li permet explicar coses, no? Però clar, no n'hi ha prou amb ser víctima, i ho dic altra vegada amb tot el respecte, eh? I per això m'agrada sempre recordar el Joaquim Amat Piniella, la novel·la Kyla Reich, no? Una persona que ha estat 4 anys i mig en un camp de concentració nazi a Mauthausen i que només de sortir ja té ganes d'explicar allò que ha viscut, no? I de seguida s'adona que només ho pot fer a través de la novel·la, i que l'única manera d'acostar-se a la veritat es troba en la novel·la, en la ficció. I per això ell proposa aquell concepte de veritat íntima, que a mi sempre m'ha agradat molt, perquè de tan senzill que és molt complicat i molt complex, i ens remet a Aristòtil i a la versemblança, no? De la càrrega autobiogràfica que tenia la Mapiniella, del patiment que va sofrir en el camp de concentració, em podia haver fet una mena de relat autobiogràfic, una mena de relat victimitzador, i al final opta per la ficció. Ell diu: hem preferit la forma novel·lada, perquè em sembla que és la més fidel a l'aventura que he viscut, no? I això em sembla que és una lliçó per molta gent que té ganes d'escriure, que té ganes d'explicar coses que li han passat, però que potser, tornem en aquella falta de risc, no? Doncs potser falta una certa complexitat a l'hora de representar allò que has viscut.
Jo, com trobo falta també l'honestedat de molts escriptors, que m'agradaria que fessin servir això, els termes d'Amat Piniella, quan parla de forma novel·lada, no? Perquè sí, m'agradaria llegir, a vegades hem preferit la forma assagística amb novel·les que en realitat són assajos disfressats, sí, o hem preferit, en fi, la forma dietarística, que és una... també hi apareixen els dietaris aquí, i sí, em sembla que és en Parcerises, amb un estiu, és a dir, que no podria haver disfressat experiències viscudes de novel·la, o en altres mans ho haurien fet, i en canvi és una forma d'una llarga tradició literària, la del dietari, perfectament vàlida, no? I que no necessita cap tipus de camuflatge ni d'embolcall.
Sí, però també tornem una mica al principi. Tot aquest auge del dietarisme contemporani, i potser especialment en la literatura catalana, no? I que és interessantíssim, però de quants dietaris que es publiquen realment hi ha al darrere una voluntat de construir una representació del jo, eh? És a dir, hi ha gent que t'explica que es lleven i es dutxen i esmorzen i que parlen amb no sé qui. Sí, sí. Després hi ha els altres que et diuen: he llegit La muntanya màgica, quin gran llibre, quina gran novel·la, i ens expliquen l'argument de La muntanya màgica. Bé, tot això pot tenir un interès personal, però em fa l'efecte que el gran dietarisme no es fa així. Els grans dietaris són com ho hauríem de dir, són una construcció d'un jo que per més personal que sigui, integra el del lector, no? I aquests són els dietaris que em fa l'efecte que formen part de la història de la literatura. Jo poso l'exemple del de Guillem Simó, en aquesta part del món, no? Un dietari d'algú que en principi és desconegut, però que allà hi ha la construcció d'un, com no hauríem de dir, d'un jo moral, no? D'un jo moral que fa que tothom s'hi pot sentir integrat i implicat, i no pas expulsat, com passa de vegades. No?
Bueno, se m'acut una digressió, que no sé si és del tot oportuna, no? Però a partir del que deies tu, Xavier, sobre el crèdit de la realitat i el que implica això de senyal dels temps, no? Almenys en aquest començaments de segle XXI. Sí. Pensava també en la introducció de les eines d'intel·ligència artificial en literatura i una miqueta en tots els àmbits, que hem de veure fins on arriba, però que també, no sé si pot contribuir a donar encara més valor a la literatura testimonial, és a dir, davant de la sospita sobre l'origen humà o bé extrahumà de determinades formes literàries, potser, acabarem això amb autors que presumiran de que allò és la seva carn, de que allò és la seva circumstància vital. És a dir, no sé si encara afavorirà més aquest descrèdit de la ficció o aquest crèdit de la realitat, que també no sé si en última hora o al capdavall no correspon allò que en castellà es diu dime de què presumes i te diré de què careces, no, també.
Sí, però, vaja, jo no tinc una opinió formada sobre les possibilitats d'explotar, per dir-ho així, narrativament la intel·ligència artificial. Però, mira, deixeu-me posar un exemple. En el quadern gris hi ha un moment en què Josep Pla parla dels badocs, de la gent que bada, de la gent que camina pel carrer badant. I hi ha un moment que diu, però entre tots els badocs, diu, el que és el badoc químicament pur és el badoc que camina mirant a terra. Bé, aquest químicament pur, amb aquesta associació aquí d'un terme doncs, científic i amb un adjectiu, jo crec que cap intel·ligència artificial te'l podrà reconstruir. Penso, o potser sí, no ho sé, però em fa l'efecte que per sort la literatura té tanta capacitat imaginativa que s'escaparà sempre d'aquesta mena de formalitzacions més o menys automatitzades. No? Bé, no ho sé si esteu d'acord, no ho sé.
Sí, i tant.
Ara és més fàcil trobar badocs pel carrer que baden mirant el mòbil que no pas al terra,
Jo hi afegiria, amb la qüestió aquesta dels dietaris, hi afegiria un fet important, que és que quan la personalitat sobresurt, diguem-ne, és quan el dietari també agafa relleu, no? Sí. I quan hi ha una, al darrere, una mica una persona única, una persona fins i tot poc sociable, a vegades, una mica en la línia del cínic que apareix també en el llibre a partir de Joan Fuster. Curiosament, parles en algun moment parles d'uns quants dietaris francesos, de Paul Léotard, d'André Gide, però és molt curiós perquè, en realitat, a la literatura francesa els dietaris, en general, tenen poca presència. O sigui, hi ha molta gent que n'escriu, però no tenen prestigi com a dietari en si. Molta gent utilitza el dietari com a pas previ, diguem-ne, com a punt de saltar i acabar escrivint, doncs, digressions, reflexions, que no són ja el dietari, que són una altra cosa, no? Mm-hmm. Però aquesta mena de dependència de posar la data, de dir 28 de gener del no sé què tal, això, que és el que lliga més a la realitat i al temps, ells s'ho salten bastant sovint. I és una cosa que a mi m'agrada, perquè penso, bueno, vol dir que d'alguna manera estàs traient-te de sobre aquesta presència del present, diguem-ne, i l'estàs projectant doncs, cap al futur o cap al passat. No? Uh-huh.
Sí, ho veig com tu, però clar, qualsevol comparació entre la literatura catalana i la literatura francesa, ni que sigui per quantitat, doncs sempre tenim les de perdre. A mi m'agrada sempre recordar una reflexió d'un amic meu i vostre, em sembla, el professor Antoni Martí Monterde, que sempre, sempre remarca que en el cànon literari català, el fet que en el cànon literari català hi hagi el quadern gris, hi hagi els assajos i els dietaris de Fuster, hi hagi els dietaris de Pere Gimferrer, això ho hem de llegir positivament i com un enriquiment, perquè bé, ara no parlarem de la qüestió de la novel·la i de les dificultats de la novel·la catalana del segle XX, no? Però el fet que la no-ficció formi part també del cànon literari és una qüestió que fa que la literatura catalana no avanci tan coixa, no? I en canvi la literatura francesa, doncs jo també tinc aquesta sensació, Jordi, no? que difícilment un dietari es posa al centre del cànon, i en canvi el dietari és una mena de suport per acabar de completar la imatge literària d'un escriptor.
Després tornem a Pla, perquè també l'Adolf porta aquí alguns dels textos, i perquè en el llibre també resseguim l'experiència, vaja, els anys i el temps de la tesi d'en Xavier Pla a París, no? quan estudia potser Pla a Catalunya era, en fi, contracultural gairebé o directament mal vist, menys per el mestre Vallcorba, que és una altra història. Insisteixo, després hi tornem. Anna, volia tornar a escoltar, perquè ara està recordant també la qüestió dels dietaris, un dia que ja fa, comença a fer 3 temporades que hi havia en aquest programa la Maria Buigues, i que a propòsit d'això, i un debat semblant, va dir, home, si has de fer autoficció, procura prèviament tenir una vida interessant, no? Des d'aquest punt de vista. I això a vegades també es troba a faltar en alguns textos.
Sí. Clar, ara, escoltant-vos, em fèieu pensar, per exemple, en el llibre Una casa amb rodes, de l'Ivan Jablonka, que és un autor que en algun moment esmentes, Xavier, no? perquè justament en aquest llibre ell el que fa és parlar resumit de manera molt simple, però parlar de la seva infantesa amb caravana, amb els pares, amunt i avall, però, doncs, és a dir, és una memòria familiar que una vegada més es posa això al servei d'explicar una època, d'explicar una cosa que va més enllà de la, diguem-ne, de la peripècia familiar, no? I en aquest aspecte sí que crec que és a dir, així com dieu que el dietarisme com a tal potser no està tan present a la literatura francesa, però sí que la sensació d'hibridació natural entre estudis que intenten explorar la pròpia història servint-se de certes traces, podríem dir, d'autoficció, no? com quan diem de certs aliments que contenen traces de cacauets, doncs hi ha llibres que contenen traces d'autoficció, i crec que en el cas de Jablonka, estudiós, investigador, gent susceptible de mirar-se el melic i ja està, l'exercici és també molt interessant, no? I llavors, tornant un momentet enrere, també quan esmentàveu la qüestió del Karl Reich, de l'Amat Piniella, em fèieu pensar, per exemple, en la Bertrana, que vam parlar en un programa, doncs, amb el seu llibre 3 presoners, en què novel·la justament La terra cremada, que queda després d'una segona guerra, d'un gran conflicte, en aquest cas entenem que és la Segona Guerra Mundial, a partir de les vivències que ella va tenir, no? Però em fa una novel·la d'allò, no? No es posa Aurora Bertrana com a tal allà al mig, no? I després també, clar, dins aquesta hibridació, m'ha vingut al cap, i a més és que tota l'estona em anava ressonant, un llibre que no fa gaire que he llegit, que es pregunta justament per com ens relacionem ara amb la realitat, no? En Jordi parlava abans d'aquesta conferència que ens fa entendre la realitat com una al·lucinació controlada pel cervell. Clar, lliga molt amb un quadernet anagrama que ha sortit no fa massa, que em sembla molt, molt interessant i que gairebé recomano com a lectura complementària a aquest soldat de Baltimore. El llibre en qüestió és La piedra de la locura, de Benjamín Labatut, un escriptor xilè, i és interessant justament perquè es pregunta molt gairebé des del present com ens relacionem a dia d'avui amb la realitat, doncs això, literàriament, com intentem escriure-la, no? Hi ha un moment en què parla específicament de la segona dècada del segle XXI, i això en tot moment m'ha fet pensar en això, en l'autoficció, fins on arriba, fins on es queda i fins on pot evolucionar, no? Perquè segurament veiem o veurem, en certa manera, autoficcions distòpiques, la distopia com una altra manera de fer un relat real, com dèieu, no? Però bé, en aquest llibre del Labatut, La piedra de la locura, hi ha un moment que ell esmenta justament en Philip K. Dick, una conferència que va fer doncs, absolutament al·lucinatòria, i llavors ell reflexiona amb la idea de dir que durant la segona dècada del segle XXI hi ha hagut un col·lapse d'ese don divino que nos permite poner la realidad en palabras y dar sentido a lo que nos rodea para compartir una historia común, seguramente. És a dir, això, hi ha hagut aquesta confusió i segurament això està a la base, diu, de nostra confusió actual i de nostra quasi total desorientació. I llavors diu que en certa manera estem vivint una carrera embogida, no? Per diu desencadenados del passat i sin nada que nos ate a una imagen fija del futur, libres de qualsevol tipus de restricció, però completament perdidos. En fi, parla en tot moment d'aquest desencaix, no? Hi ha un moment que aquest paràgraf posa un colofó que crec que lliga amb la portada que comentaves, David, i que descrivies del soldat de Baltimore, no? Perquè diu és com si hubiésemos caído presos de un voraz proceso de total imprevisibilidad de cara, doncs, això, aquesta realitat que se'ns escapa, no? I podríem preguntar-nos si l'autoficció és una manera d'intentar apamar-la o una fugida endavant. I després diu, se siente, o ens sentim, ve a dir, como si nos estuviéramos saliendo del libro. I clar, aquesta idea, saliendo del libro, crec que entronca molt amb aquest sortir del quadre, no?
Sí.
Que convoca el llibre d'en Xavier. I vaja, és la pedra de l'Alcorà. Després fa tot de reflexions al voltant de la bogeria, tema central de Benjamín Labatut, que parla un verdor terrible, i tot això, no? Però és interessant perquè alhora hi ha alguna... Més enllà de tota la qüestió que dèiem de testimonial, però hi ha alguna cosa d'una realitat que cada cop se'ns fa més incomprensible, no? I aquí és on pot haver-hi, doncs, funcions Alexievich, Anirno, Salés, que també, doncs, en parles d'abastament, o pot haver-li també el col·lapse, no? Hi ha altres vies, com la que explora, doncs, el mateix Labatut.
Molt interessant, i m'apunto al llibre perquè no el conec, però potser per això jo en el llibre prefereixo dir, més que intentar definir què és l'autoficció o dir això, aquest llibre és una autoficció, prefereixo dir que en alguns moments, en alguns llibres, hi ha autoficció, no? I que em fa l'efecte que és un component lúdic, un component ambigu, un component que crea una mica de dubte i de tensió en el lector, i que em sembla que això és molt, molt, molt saludable, no? Perquè precisament quan hi ha autoficció, diguem-ne que es multipliquen les relacions que l'obra té amb la vida de l'autor. I això, generar aquest dubte, que és el que jo trobo, per exemple, en alguns contes recents d'en Sergi Pàmies, a mi això em sembla que és una molt bona manera de fer narrativa i de regenerar la manera d'explicar històries, eh? Si recordeu aquell conte de l'art de portar la gabardina, em sembla, en què Sergi Pàmies...
Quin tros de llibre, d'altra
sí,
banda.
Sí, quin tros de llibre, és que és dels millors que ha fet. Cada vegada és millor.
Costa de dir-ho això, però és així.
Cada vegada és millor, és més breu, més sintètic i és millor, és
depurat,
no?
Sí.
Vaja, m'agrada molt i em provoca una admiració il·limitada, no? I és aquest conte en què ell que porta tota aquesta càrrega, per dir-ho així, perquè ell ho ha dit que era una càrrega autobiogràfica, política, de la vida dels seus pares, de l'exili, de la clandestinitat del Partit Comunista a París, ell que sempre havia més aviat rebutjat, o del tot rebutjat, assumir aquesta càrrega, ara de vegades, en els últims llibres, en algunes narracions, ha introduït alguns elements, no? I és aquest conte on ell comença a fabular que sempre potser li hauria agradat que el seu pare hagués estat Jorge Semprún, perquè en realitat la seva mare, Teresa Pàmies, doncs tenia molt bona relació amb Semprún, i Semprún se sap que era un seductor i que era un home elegant i era un home que feia cinema amb Liv Montagne i amb en Costa Gavras, i comences a llegir aquell conte i a mi em provoca una satisfacció i un plaer perquè és un conte de ficció amb elements reals i autobiogràfics, però que et genera aquest dubte i aquest risc que jo deia que trobava a faltar abans, no?
a mi em fas pensar amb això que dius i amb el llibre, l'últim llibre del Martin Amis, no? Des de dins, sí. On sí, també sí. Fabula amb la idea que en realitat ell és fill sí. biològic de Philip Larkin, sí. A partir de l'amistat que Larkin tenia amb el seu pare i amb la seva mare, no? I aquest joc, diguem-ne, ell, d'alguna manera, és molt... penso que aquest és un llibre que és també una reflexió sobre els límits de l'autoficció, perquè en realitat ell sí. mateix ja t'està dient... Això és una novel·la, per tant, tot el que hi posaré és considerat, pot ser considerat autobiogràfic i alhora pot ser considerat, o hauria de ser considerat, territori de la ficció. No? Però hi ha un risc, efectivament, i aquest jo crec que és un element clau en com valorem els límits de l'autoficció. O sigui, per exemple, jo penso que si l'autor que es posa amb noms i cognoms, no? com a personatge del llibre, va molt enllà, diguem-ne, ens permet, o ens obliga, més que ens permet, ens obliga a qüestionar-nos la realitat. Imaginem-nos que jo faig un llibre on parlo d'un... o escric un conte, és igual, eh?, d'un personatge que es diu Jordi Puntí i que té amistats nazis i que treballa amb el nazisme. I que això, immediatament, el lector pensarà que sóc jo, però... diguem-ne, haurà de fer una reflexió i dir, no és ell, per què ho està fent? No? És el que li va passar una mica a Gregor von Rezzori, que escriu Memòries d'un antisemita, que és una novel·la, és tot ficció, però inevitablement el posaven, diguem-ne, en el cantó dels antisemites, i a més en l'època en què va escriure-ho, no? Que era just després de la guerra. A l'altre cantó, a l'inrevés, a mi em passa sovint el mateix, em passa quan llegeixo obres de ficció que aparentment és pura, i penso, com pot ser que la ment d'aquest escriptor, no el narrador, no l'escriptor, ha arribat a imaginar això. Per exemple, Dostoyevsky, no? Em passa sovint llegint Dostoyevsky i penso, hosti, com pot anar tan enllà? Com es pot arriscar tant, no? Em passa amb Philip Roth, o sigui, llegint el llibre aquell, el del, com es diu, el Teatre del Sàbat, les accions i les opinions que té el protagonista, penso, no, que... Com pot ser que el protagonista pensi això, sinó com pot ser que el Roth, autor, hagi acabat pensant aquestes coses i les hagi donat en el... perquè d'alguna manera travessen els límits de la moralitat, no? Sovint, i això penso que és molt... És un dels territoris atractius que té l'autoficció, és provar-te a tu mateix fins on pots arribar, fins on ets capaç de jugar amb, si vols, fins i tot amb el prestigi teu, no?, que tens com a narrador.
Sí. És apassionant això que expliques, i bé, l'autoficció és un fenomen literari i, per tant, és apassionant ja de per si, no? A mi m'agrada posar l'exemple de... perquè... hi ha gent que em pregunta, digue'm una autoficció catalana, no? I generalment quan dic la resposta, queden decebuts, no s'ho esperaven. Jo sempre dic El cor del senglar de Baltasar Porcel.
Sí, que també apareix al llibre en el tit, com a...
No? Dius sí, que és el millor perquè que... em sembla que és el qui se'n surt millor, perquè és una novel·la escrita en primera persona, hi apareix en Porcel, hi apareix en Camila José Cela, en Vilallonga, tota... en Joan Marc, no? Però és una novel·la sobre ell mateix. És a la recerca de la seva identitat. I no fa unes memòries. No és unes memòries, no és un llibre autobiogràfic on segurament hauria mentit molt i s'hauria maquillat la pròpia imatge, no? Ho fa en una novel·la que és... Jo l'he rellegida recentment i és un autorretrat negre, valent, implacable, on ell diu unes coses de si mateix que ni els seus millors enemics no s'han atrevit mai a dir. És a dir, el Baltasar Porcel, que va a la recerca dels seus llinatges, perquè és una obsessió seva també de totes les seves novel·les, no? I d'una part de la novel·lística mallorquina, per cert, no? Però tu hi veus un Porcel que és un individualista, és un egoista, és un interessat, és un cínic, és un calculador, és un materialista. Ostres, déu-n'hi-do l'esforç de posar-se davant del mirall i d'entendre que, de fet, només podrà parlar de si mateix a través de la ficció, en aquest cas d'una certa autoficció o d'un model d'autoficció. No? Jo trobo que és un exercici de despullament, però distanciat, oblicu, en diagonal. No es mostra directament. No calia escriure un llibre autobiogràfic o d'aquesta autoficció que hem començat a anomenar de calaix de sastre per parlar de si mateix. Però fent veure que no parla de si mateix, al final tens l'autorretrat més valent que jo mai he llegit sobre un escriptor català contemporani.
El soldat de Baltimore, Xavier, inclous l'Eduard Márquez entre tots els autors, li dediques un capítol, però naturalment la seva última producció, que és 1969, no ha donat temps d'encabir-la. No. Volia comentar-la, primer de tot, per qui no l'hagi llegit o per qui no la conegui, és aquest llibre sobre justament l'any 1969, a partir de documents de l'època, ja des d'informes policials fins a discursos de Franco, cartes del governador civil, de l'alcalde de Barcelona, transcripció d'octavetes de l'oposició, més els records aportats per gent que va viure aquell any i que són presentats de manera anònima, tot i que al final del llibre hi ha un llistat dels entrevistats i el lector hi pot jugar a intentar endevinar a qui corresponen alguns dels testimonis, que hi ha estudiants, sindicalistes, en fi, mestresses de casa, militants d'extrema dreta, militants d'extrema esquerra. És una mica sabut tot el procés aquest que va passar a l'Eduard Márquez fins a arribar a aquesta fórmula de llibre. Ell es plantejava, segons ha explicat, primerament un llibre de tipus més dickensià, no? O potser a la Jonathan Franzen, però després no se'n sortia, va haver-hi un bloqueig creatiu, va intentar sortir d'aquest bloqueig a base de reproduir, sí, en primera persona molts d'aquests testimonis, però reservar-se encara un jo metaliterari, però després tampoc no li funcionava, i finalment va arribar en aquest punt, en aquesta novel·la documental, que no sé ben bé com la valores ni com l'hem de situar en aquest espectre a partir de l'autoficció, perquè segons com pots plantejar-te si no és a les antípodes, no? Perquè és una literatura documental en què l'autor s'ha evaporat, en què els personatges tampoc no tenen identitat. És a dir, és una novel·la en què el novel·lista no ha escrit ni una sola línia, no? De les prop de... que són més de 500 pàgines. Llavors, tu com la valores? Com valores aquest experiment literari?
M'ha agradat molt, m'ha apassionat. I també, com deies tu ara, Adolf, tan apassionant és el procés, el projecte literari que hi ha al darrere com el resultat final. I efectivament, jo en el llibre en parlo, però clar, jo comento algunes narracions i novel·les que havia publicat l'Eduard Márquez fa ja una colla d'anys, que eren, diguem-ne, un exemple... Bé, les paraules volen dir el que volen dir, però era un exemple de minimalisme narratiu, no? És a dir, cada vegada tendia més a la frase sense verb, substantiu, punt... I ara és gairebé com una evolució natural, com deies tu, no? Ja no només elimina els verbs i elimina les frases, sinó que al final sembla que l'autor, com has dit tu, s'ha evaporat i ha desaparegut. Jo crec que el proper llibre haurien de ser 500 pàgines en blanc, no? Però, bé, és broma, no? Però aquí el que és interessant és... Jo el vaig començar a llegir i em van dir, és una novel·la, no? I que comences llegint un decret franquista i et quedes sorprès. I et costa unes quantes pàgines, unes quantes dotzenes de pàgines, adonar-te que allò té un funcionament narratiu amb uns personatges que parlen i que evolucionen i que dialoguen entre ells. I això ho aconsegueix amb una tècnica que és la de la... aportació de documents, com deies, no? És a dir, amb la màxima objectivitat del document comences a entrar en la subjectivitat. És com un efecte una mica paradoxal. A mi, al final, és un llibre que m'ha emocionat i m'ha, sobretot mentre el llegia, m'ha fet pensar molt sobre què llegia, no? I això és un deix autoficcional. No només estàs llegint una història, sinó que estàs reflexionant sobre la manera com t'estan explicant aquesta història, que això també és el que fa Nir, no? Ara, entre parèntesi, no? Quan t'explica el seu avortament, no només t'explica el seu avortament, sinó que t'explica com explicar el seu avortament, no? Com fer-ne literatura amb el seu avortament. I, per tant, la proposta de l'Eduard Márquez, que a més ell ha reconegut que les seves lectures els últims anys han estat, doncs, de Laurent Binet, d'Eric Vuillard, d'Antonio Scurati, d'aquest biògraf de Mussolini que fa una mena de biografia narrativitzada, no? I a mi em sembla enlluernador, diguem-ne, com a concreció final, M'ha agradat molt i insisteixo en el sentit que sí que crec que és una novel·la, no en el sentit que hi ha un muntatge, com un muntatge cinematogràfic al darrere, que també hi és, segurament, perquè de moltes hores d'entrevistes i de molts milers de fotocòpies de documents, doncs acaba destil·lant una línia argumental, no?, que va de gener a febrer, a gener a desembre de 1969, no només per al muntatge, sinó per la consistència dels personatges i l'emoció que transmeten.
Clar, jo dic que l'autor s'havia evaporat, però naturalment l'autor hi és. És a dir, que hi ha una construcció narrativa, sí. Hi ha una ordenació que no només és cronològica, perquè també hi ha com uns pics d'emotivitat, segurament, i jo, com a admirador d'altres obres de l'Eduard Márquez, l'he trobat a faltar, o el trobava a faltar d'entrada, però després, realment, jo hi coincideixo. 1969 m'ha emocionat moltes vegades. Uh-huh. També és veritat que en d'altres moments, doncs, bueno, potser no tant, només
sí,
faltaria...
Pots passar de llarg la llista de pintades.
Això mateix, això sí. Mateix. És a dir, en alguns moments pots llegir d'una manera més àgil, però sí que et dona aquesta impressió de tornar a l'any 69, quan encara era viu, no? És a dir, o per dir-ho com comença el llibre, amb aquesta citació de la història de dues ciutats d'en Dickens, no? És a dir, perquè ho tinc aquí, és a dir, quan era el millor dels temps i el pitjor dels temps, quan era l'edat de la saviesa i l'edat de la ximpleria, quan era l'època de la fe... quan era l'època de la incredulitat, etc, etc. És a dir, quan encara era present. Per cert, que et volia comentar una cosa, Xavier, que estic segur que tu també devies fixar-t'hi, perquè és la pàgina 80 i és un testimoni en castellà d'un militant d'extrema dreta, d'un militant nacionalsocialista.
Sí,
sí. I justament esmenta ni més ni menys que la història de la Segona República de Josep Pla.
Ho vaig veure.
No se n'ha de donar la culpa de Pla, sigui una de les raons per les quals ella acaba... militant dins de la...
Alhora és un dels personatges més interessants,
almenys
a mi m'ha sobtat, perquè jo m'esperava històries de la clandestinitat i dels militants antifranquistes, però també hi ha aquests personatges que són de classe alta barcelonina, catalanoparlants, i que són, no és que siguin franquistes, són falangistes o nazis directament,
sí,
no?
Sí, sí,
I que ells també tenen dret a tenir veu, no? Perquè és una novel·la coral, i es van explicant. I aquest personatge, si no m'equivoco, és el que després passa de l'extrema dreta a l'extrema esquerra. I això també forma part, diguem-ne, dels rius, de les narracions, petites narracions que van apareguent dins del llibre.
També en veurem a la transició i a la posttransició, que des de l'extrema esquerra acaben a l'extrema dreta, oi?
Sí.
Ramon Tamames. Sí, sí. Tots el teníem al cap. Sí.
Però és un llibre que et fa present, no? Que no només et representa l'any 69, sinó que te'l fa present d'una manera que jo l'he trobat molt innovadora des d'un punt de vista de tècnica narrativa, no? Perquè efectivament l'autor no signa cap línia, no? Però de fet l'autor és darrere de totes les línies, òbviament. Et fa present un món, no? I això, caram, doncs li veig una gran virtut.
Sí, sí. En Jordi Botí també vol incorporar un altre text.
Sí, perquè parlant d'aquesta autoficció novel·lesca, no?, que incorpora... A mi m'agrada quan incorpora la reflexió sobre el mateix gènere o sobre aquesta falta de límits del gènere, no? Abans parlàvem del Martin Amis, el Xavier cita també el Laurent Binet, un llibre que per mi em va semblar extraordinari, que era H.H., aquest títol impossible que va publicar Edicions de 1984. I ara fa poc he llegit un títol català que crec que està en la mateixa línia, que és No robaràs, no?, de Josep Girós, que l'acaba de publicar a la Segona Perifèria, i que és un llibre on parteix d'una premissa que, diguem-ne, de seguida sense és més o menys avançada, que és el fet que el narrador i protagonista del llibre és un nen robat, és a dir, és un nen que va créixer amb uns pares que el van adoptar, però sabent que l'havien... Sabent o no, que aquesta forma part una mica de la intriga del llibre, si sabent o no sabent que en el fons l'havien robat en un hospital l'any 68... I aleshores, el que passa és que aquesta peripècia, segons com, podria ser explicada de manera que fos el centre del llibre, i en canvi per ell no ho és. O sigui, esdevé gairebé un MacGuffin, diu, per poder explicar aquesta relació o falta de relació que va tenir amb els seus pares i com en algun moment, diguem-ne, això, evidentment, apareix, diguem-ne, en la relació amb el pare, sobretot en els últims moments, quan és una persona que està malalta a l'hospital, però com ell creu que inevitablement i des d'una probablement des del desconeixement, li ha marcat la seva vida. No? La gràcia també del llibre és que molt sovint incorpora aquesta reflexió. I si us sembla, llegiré dos paràgrafs en un moment donat, bastant al principi del llibre, quan ha començat a parlar del seu pare i de la seva mare, i diu, però un moment, de qui parlo quan escric sobre el meu pare? I de qui parlo quan escric sobre la meva mare? Parlo d'ell, potser mogut per una certa necessitat sobrevinguda a causa de la seva mort recent. Tinc la necessitat de fer alguna cosa per ell, com si volgués compensar tot el que no li vaig donar en vida? És aquesta una manera de recordar-lo o, si més no, de relacionar-m'hi? No ho crec pas. No crec que parli d'ell ni d'ella quan escric sobre ell o sobre ella. Tan sols parlo de mi. Ells només són les meves circumstàncies. Com podria ser d'una altra manera, no? Un narrador, a més, que jo crec que entra molt en aquesta mena de categoria que defineixes a partir de Joan Fuster, que és el cínic, no? Però el cínic no ha entès tal com l'entenia Diògenes, sinó ha entès passat pel sedàs del filòsof alemany, que ara no em ve al cap. Sloterdijk.
Sí.
Exacte, no? I penso que està en aquesta línia i que està molt bé que hi hagi també exemples d'això, perquè a l'altre extrem, i aquí, si em permeteu, faig un breu excurs, és que l'altre extrem, quan estàvem parlant d'aquesta autoficció que ratlla la teràpia, diguem-ne, aquesta necessitat de buidar-se, de vomitar...
O l'autoajuda.
O l'autoajuda, sí. I falta una cosa que per mi és essencial en la literatura, que és el sentit de l'humor, com a mínim. Exacte, o si vols dir-ne un altre... No d'humor, un distanciament, una ironia, no? Perquè sabem que sense humor no hi ha sentit del ridícul. I quan no hi ha sentit del ridícul, el dramatisme pot acabar sent patètic, no? Que és el que passa moltes vegades, o de tant en tant.
No, ja pots dir moltes vegades. Escolteu, Xavier, no volia acabar sense incorporar una reflexió sobre un gènere que en el llibre hi surt poc, però hi surt, per descomptat. Recordo el cas d'en Víctor Sunyol, és escriptor i poeta meravellós també des de molts punts de vista, que té a veure efectivament amb el gènere de la poesia. A la poesia, l'autoficció i la poesia, perquè la poesia ella mateixa a vegades és vista, això recordo, jo no sé si encara ho fan, però a La Vanguardia, quan feien això les llistes de més venuts, en la columna de la dreta de no ficció sempre hi havia els llibres de poesia, i a mi em creava l'atenció això mateix. Però sobretot perquè, com sabem, el jo líric és una construcció ficcional, i des d'aquest punt de vista, clar, una cosa és la ficció i l'altra l'autoficció, com s'ha, no?, relacionat amb aquest gènere que molta gent, si ara parlàvem d'autoajuda i de teràpia, molta gent considera que l'art de fer versos, en fi, també va per aquí, no?, erròniament, per descomptat.
La veritat és que pràcticament no hi ha reflexions sobre la poesia en el llibre. Jo sóc un lector bastant persistent de poesia, però em costa força formalitzar la meva lectura. I potser l'article més monogràfic és aquest sobre en Víctor Sunyol, que precisament, i ara lligant-ho amb allò que dèiem de l'Eduard Márquez, precisament és un poeta que tendeix també a l'evaporació del jo, no? I a l'escriptura, a la pràctica de l'escriptura sense substantius i sense verbs, per exemple, cosa que a mi m'interessa molt també des d'un punt de vista teòric, no? Bàsicament només adverbis, no?, si recordeu, o sí. Aquell altre llibre tot en blanc en què només hi ha les notes al peu, no? A mi em fa l'efecte que l'autoficció, però és una sensació, és un gènere narratiu, i a mi em sembla que el jo líric és tot una altra qüestió, i que per tant no vull dir que el desdoblament del jo sigui automàtic en poesia, ni molt menys, però em fa l'efecte que l'autoficció, el terreny de l'autoficció, que és el terreny de la ficció, per dir-ho així,
es cau més a la narrativa.
Es cau molt més a la paraula narrativa. Però vaja, això... Bueno, podríem parlar, perquè...
Sí, no, perquè en poesia també hi ha aquest joc de màscares.
Sí,
no?
Evidentment. Sí. Però el que és interessant és... Bé, ara no sé si ve a Tom, no? Però en Jordi Puntí també surt al final del llibre, en un moment determinat en què intento parlar de les metàfores o de les imatges que fem servir per designar els escriptors, no? I en el cas d'en Jordi, que ell ja ho sap perquè en vam parlar fa uns anys, d'un conte que té sobre els escriptors pescadors, sí, i els escriptors caçadors, no? I a mi el que m'interessa és, i per això crec que el novel·lista té un món que li escau més, és la imatge del vampir, no? De la vampirització. L'escriptor, el gran escriptor, em fa l'efecte que és un vampir, és algú que xucla de la realitat i xucla de les persones que té al davant i de les lectures que ha fet, de les pel·lícules que ha vist, dels somnis i dels malsons que té, que ho xucla tot, no? Però que no només es conforma amb això, sinó que després ho ha de formalitzar i ho ha de representar, no? I això dels vampirs ho explico al final perquè és una anècdota que em va passar amb en Maurici Pla, que és un autor que crec que en parlem molt poc i que també l'he volgut seria molt pretensiós dir homenatjar, però l'he volgut recordar, simplement, no? Recordar en Maurici Pla, recordar en Martí Rosselló, recordar en Jaume Vallcorba, gent dels quals jo he après moltes coses en tant que lector, no? I que m'han orientat i que em fa l'efecte que no se'n parla prou. I en un moment determinat jo em vaig trobar pel carrer fa molts anys, els anys 90, amb Maurici Pla, i en el moment en què vam travessar la Diagonal i gairebé no ens vam dir ni hola, però i ell em va dir: tens raó, els escriptors són tots uns vampirs, no te n'oblidis mai, no? I se'n va anar, no? I em sembla que aquesta cosa així una mica enriolada de l'escriptor parlant de la vampirització, em sembla que està en l'origen de moltes de les qüestions que hem parlat avui, no?
Sí, sí, a vegades vampirs, a vegades Anna Caníbals, és a dir, que també no, sí. Que podem fer.
No, i ara em fèieu pensar en algú que tenim molt situat per novel·les, les novel·les de l'experiència yonqui, que és en Jordi Cussà. Uh-huh. Però hi ha un detall, per exemple, Formentera Lady, que és, i per això hi he pensat ara, aquesta relació amb qui narra, des d'on s'escriu, no? Des de quin lloc expliquem aquestes històries que ell coneixia de primera mà. Clar, a Formentera Lady, que reeditarà Coma Negra, apareixen, ell mata els dos narradors, és a dir, mata el narrador, l'autor de Cavalls Salvatges, l'Alexandre Oscar, que ja és un autor que s'ha inventat, i maten, acaben morts, en Daniel, que és el narrador de Formentera Lady. I al mateix temps, a Formentera Lady, hi ha tota una... un joc al voltant de... Bé, i com ho expliquem, això, no? I entre els personatges, no només en Daniel, doncs queden i es posen d'acord de què han d'explicar o com fer aquest retrat d'una època, no? I això també em remetia, i crec que aquí es juga doblement amb el vampirisme, fins i tot, amb el llibre de la Catixa Aguirre, Les mares no, que clar, és un llibre que compleix, crec que, bastant al peu de la lletra, aquesta tensió de hibridació que assenyala en Xavier Pla al seu llibre, no? Aquesta tensió entre qui escriu què i alhora doncs, quina porció de realitat es fixa, no? I Les mares no és interessant des del punt de vista autoficcional perquè la Catixa Aguirre, autora basca, d'aquí ara justament la segona perifèria tret de nou Santàgora, doncs la Catixa Aguirre a Les mares no es fixa, és a dir, s'inventa un jo narratiu i s'inventa un assassinat. Tot molt real, alhora, perquè doncs, l'assassinat, el crim, l'infanticidi que comet una dona que mata els seus dos fills, una bessonada... Doncs sabem que aquestes coses passen, no? És un element, diguéssim, compartit en l'imaginari. Però el fet de relacionar-se a través d'aquests invents, per dir-ho així, és el que em sembla interessant. I que és el que sovint, potser quan llegim novel·les, això, amb tocs, amb deix, que deia en Xavier Pla d'autoficció, no? De vegades o bé perdem... perdem de vista doncs, que no s'ha de llegir literalment, que és potser un altre dels mals del segle XXI, juntament amb la qüestió del sentit de l'humor que assenyalava en Jordi Puntí, o bé perdem de vista senzillament això, tot aquest joc ficcional que hi ha al voltant i que és el que ho acaba fent interessant, no? I evita que sigui doncs, una novel·la plana. I en el cas de Les mares no, doncs vaja... Tenim, hi ha tocs de thriller, hi ha tocs d'investigació, d'assaig... I és segurament una de les obres més recents que m'ha vingut al cap per complir aquesta idea d'això, d'autoficcional. No?
Sí, sí, efectivament, i d'altres que segurament des de diferents tradicions podríem, no?, anar resseguint, perquè és un camp amplíssim i com més ampliem també el significat d'aquesta noció tan poc aprehensible, ho deia en Xavier Pla en el capítol dedicat a una definició frustrada, a un intent frustrat de definició de l'autoficció, i ara que explicaves també les moltes maneres que ens hi podem aproximar i sempre amb temptejos. En tot cas, avui ho hem mirat de fer des de la literatura catalana i des d'un assaig tan ben parit i tan necessari, perquè a més és una tendència, com sabeu, que fa molts anys que anem llegint, en diferents formes, a vegades en forma novel·lada, com deia Amat Piniella, a vegades en formes disfressades, però en tot cas són literatura i realitat en aquest temps d'autoficció i amb aquest nen que ens surt des de la coberta. I l'Alf Beltran, que té un últim comentari a propòsit d'un altre pla.
Vaja, sí, exacte.
Del pla que ha estat motiu d'estudi d'en Xavier.
Sí, sobretot perquè és aquest llibre Periodisme i llibertat, les cartes entre 1920 i 1950 entre Joan Estalric i Josep Pla, és un dels fruits de la càtedra Josep Pla, en aquest cas gràcies a l'edició de Sílvia Coll Vinent. Naturalment, és un llibre molt, molt interessant. Sempre en les correspondències, en fi, la proporció de gra i de palla, doncs depèn, no? En aquí hi ha molt de gra, em sembla, i també dona una perspectiva, bé, molt, molt, molt arran de terra de la necessitat d'escriure, de la mania d'escriure, en el cas de Josep Pla, que també es barreja, naturalment, amb la mania de sobreviure, no? Perquè en aquí hi ha hi ha una relació també interessada, una relació des de l'amistat, però també des de l'interès amb Joan Estalric. Tots dos treballaven pel Burgès, és a dir, per Francesc Cambó, però també l'Estalric és qui li dona moltes feines, qui també es preocupa naturalment de llançar la seva literatura. Hi ha un moment, per exemple, que és bastant gloriós, l'any 24, en què Josep Pla li diu: no teniu feina per donar-me, us faré el que calgui perquè m'haig de comprar un impermeable, per exemple. O l'any 22, llegeixo un fragment i després et faig una pregunta, Xavier, diu Pla, diu: vos direu, i la política? Ah, la política, caro signore, questa è roba di colloneria. La política m'ha de matar, però jo espero matar-la primer a ella. Estic disposat a no tornar més a Espanya, a fer qualsevol animalada, per exemple, treballar o casar-me amb una dona rica abans de diventar una víctima de la política. Prou política, capito? De fet, jo no sóc un home públic. El meu ideal és la pau i la tranquil·litat. El meu anhel és fer de periodista i servir el senyor Cambó de les meves enyorances. I parlant de Pla, si no m'equivoco, Xavier, d'aquí no gaire ens has de servir una biografia en la qual has treballat molts anys, oi?
O com sí, està espero el projecte? Que no porti mala sort parlar d'abans.
A la Ciutat Maragda no.
Sí, estic treballant i m'està costant molt, perquè els personatges com Pla i com Estalric són també inaprensibles i costa molt de donar-los una forma, perquè, bé, ara seria una altra qüestió per un altre programa, però una biografia potser també és una forma de ficció i fins i tot d'autoficció, no? Mm. Però ara deixa'm fer una acotació aquí. Aquí, sí. quan has llegit aquests fragments, Pla té 25 anys i Estalric té 24 anys. Són un noi de Palafrugell i un noi de Felanitx, i el món és seu. Són d'un europeisme envejable. No sé com dir-ho, és a dir, que són una gent que viatgen, llegeixen, discuteixen sobre política i sobre literatura, i això em fa l'efecte que és una lliçó també per a tots nosaltres avui, no?
Mm-hmm. És fascinant, la relació entre tots dos.
Mira, hi afegiré una... Ja sé que hem d'anar acabant, però hi afegiré encara un detall per animar més en Xavier amb la biografia, que sí. Una de les notes que vaig apuntar llegint el teu llibre, quan parles dels diacrònics i els episòdics, no? Que diu, i en algun moment diu, ja no som una novel·la del segle XIX, no? I això em va fer pensar que quan la Cynthia Ozick fa un parell d'anys va ressenyar pel New York Times la biografia de Philip Roth,
sí.
Comença l'article, que és un article esplèndid, comença l'article dient: la novel·la del XIX no ha mort. Ha agafat avui la forma de la biografia literària.
Veus? Sí, sí, exacte. Està molt ben vist, també. Molt bé, doncs escolteu, això ja començava a semblar en aquelles peces de Beethoven que sembla que acabin, però no, sempre hi ha un segon final després de l'últim i del primer, però ja és això una mica, perquè insisteixo, l'autoficció no te l'acabes mai. Xavier Pla, moltíssimes gràcies pel teu Soldat de Baltimore, gràcies a Leonard Muntaner també per publicar-lo, I fins una altra. Com sempre, un plaer parlar amb tu.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. L'objectiu del llibre era provocar una mica debats i reflexions, i en aquest sentit estic molt content i us agraeixo molt tota la feina que feu cada setmana.
Gràcies, de debò, i més estona que debatríem i reflexionaríem, perquè, insisteixo, penso que és pertinent i la literatura catalana actual més encara. Jordi Puntí, gràcies, com sempre.
Fins a la propera, que vagi bé.
Anna Vallbona, que vagi molt bé.
Que vagi bé.
Adolf Beltran.
Fins aviat.
Rosa Silluer, Dolors Joanola, i avui també, per descomptat, un agraïment especial als companys de Catalunya Ràdio de Girona per fer possible aquesta connexió. Que vagi bé.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
Spike the knits, lascio tracce. Sono una persona nuova, quindi grazie. Grazie mille. Che piacere, sai che gioia, sai che bello non doverti più vedere. Questa notte ti ho sognato. Non ha senso che io viva nel passato, perciò chiudo tutto quanto ciò che resta in un armadio, che altri sogni nel cassetto, anche se va riordinato. Ma tu parlami, parlami, parla di me, parlami, parlami, parla di me. Se non importa se ridi o se piangi, ma parlami, parlami, parla di me. Parlami, parlami, parla di me, parlami, parlami, parla di me. Ma tu non ne parli, ne parlano gli altri, e poi tutti quanti chiediamo perché. Cancellare i tuoi messaggi, silenziare chiunque ti abbia nei paraggi. Un nuovo dramma, una tragedia di moderna indifferenza. Alla fine lo sappiamo che non riesco a stare senza le canzoni, le parole. Ti prego ascolta, sto scrivendo cose nuove che alla fine ci ignoriamo, sì, ma con dell'interesse. Ripeto delle cose che sono sempre le stesse. Ma tu parlami, parlami, parla di me, parlami, parlami, parla di me. Se non importa se ridi o se piangi, ma parlami, parlami, parla di me. Parlami, parlami, parla di me, parlami, parlami, parla di me. Ma tu non ne parli, ne parlano gli altri, e poi tutti quanti, sai, se ripeti le parole perdono il significato. È la stessa cosa accade se ripensi al tuo passato. Ci ho pensato, ci ho provato, ripetuto all'infinito. Resta sempre qualche cosa che non hai ancora capito. Non capisco i tuoi silenzi, quasi non respiro. Non capisco mentre parlo perché tu ti guardi in giro. Ci ho pensato, ci ho provato, lo ripeto quasi a vuoto. Tanto è una storia vecchia, l'hanno tutti già sentito. Ma tu parlami, 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 parla di me. Se non importa se ridi, se piangi, ma parlami, parlami, parla di me. Parlami, parlami, parla di me. Parlami, parlami, parla di me. Ma tu non ne parli, ne parlano gli altri, e poi tutti quanti chiediamo perché. Parlami, parlami, parla di me. Parlami, parlami, parla di me. Se non importa che cosa racconti, ma parlami, parlami, parla di me. Parlami, parlami, parla di me. Parlami, parlami, parla di me. Perché io ne parlo anche troppo. Tu parlami, parlami, parla di me.